El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima. L'entrevista.
Per segon trimestre consecutiu, Sabadell perd teixit empresarial. També ho fa la comarca, després d'una recuperació. Quan es van acabar les restriccions per la pandèmia del coronavirus, sembla que les dificultats per accedir als subministraments, l'encariment de les matèries primeres o el preu desbocat de les energies està fent inviables molts negocis. En parlem amb el secretari tècnic del CIESC, el Consell Interterritorial d'Empresaris, Josep Milà, que acaben de fer una radiografia de la situació tant a Sabadell com a la comarca. Bon dia, Josep.
Molt bon dia.
Hi ha hagut una reducció de 31 empreses durant el segon trimestre de 2022. Hi ha algun tipus de perfil o de patró, o són empreses de diversa mida i sector productiu?
Sobretot veiem que són empreses del grup de serveis, concretament d'altres serveis més relacionats amb atenció a la persona de qualsevol tipus, i per altres estudis i anàlisis que hem fet sembla que són petites empreses normalment, que són més dèbils. Llavors, com deies tu, el context general doncs dificulta molt la viabilitat de petits negocis, sobretot d'altres serveis que són diversos.
31 empreses, com ho valoren? Són moltes? Són poques?
En el context general, tant si comparem a nivell territorial, és una mica la tendència que amb els impactes que hi ha hagut aquests darrers anys de pandèmia, més els costos energètics, dificultats de tot tipus, doncs és una mica la tendència general, i nosaltres voldríem parlar que més que de pèrdua, de parlar també en un context o en clau de transformació productiva en general. És a dir, que tots aquests impactes de pandèmia i de costos energètics doncs també fan que hi hagi a poc a poc una transformació de les empreses, i això també ens ho indica altres dades que estem elaborant i que presentarem, com ara són els de llocs de treball que es mantenen o fins i tot en algun cas augmenten, i això fa, per tant, que les empreses han baixat en nombre, però en canvi han augmentat en quant a dimensió, en grandària per llocs de treball de persones afiliades per empreses, Sabadell concretament. Per tant, podem parlar de pèrdua, però sobretot nosaltres també volem parlar de transformació del teixit empresarial cap a una empresa una mica més gran quan a afiliats i a llocs de treball, i també cap a, segons com, a una solidesa i una dimensió que esperem que la faci més viable per als propers anys.
És a dir, que la situació actual que s'ha viscut després de la pandèmia del coronavirus i amb la guerra d'Ucraïna, amb aquestes dificultats per accedir a subministraments, encariment de matèries primeres, d'energies, fa més viables les empreses més grans i, per contra, castiga les més petites?
Perquè el cost marginal o el cost proporcional per una empresa petita amb el tema dels costos energètics és molt alt, i potser també té menys recorregut o menys possibilitats, per exemple, de tenir finançaments que li permeti aguantar doncs la pèrdua de marges, perquè que venen derivats d'aquest increment de costos. Per l'altra banda, doncs, entre la pandèmia i altres problemes com la inflació, la gent també, en general, el consum ha baixat, amb la qual també els ingressos s'han reduït o són més difícils. Això fa també que els marges, com et dic, es deteriorin. Si no tens una certa capacitat financera, possibilitats de renegociar amb una certa dimensió també d'empresa, com et deia, tot això fa que una empresa petita, sigui comercial, sigui de serveis a la persona, hostaleria, etc., doncs sigui molt difícil que durant molts mesos pugui aguantar aquestes situacions. Això què fa? Doncs que vagin llocs de treball de petites empreses que tenen dificultats cap a altres empreses que poden aguantar més, I les dades, per exemple, ens indiquen que la indústria ha anat a poc recuperant nombre d'empreses i que la construcció a poc també ha anat remuntant una mica i l'hostaleria doncs, ha frenat una mica la davallada. I això es concentra doncs, també, com et dic, en empreses no tan petites. I com et deia, les dades que presentarem properament sobre llocs de treball i dimensió d'empreses a Sabadell, així ens indiquen perquè en pocs anys hem passat d'una mitjana de 9 treballadors a afiliats, o sigui, 9 treballadors a per empresa, a 12. Amb la qual cosa vol dir que en general, això que et dic, hi ha una redistribució que afecta petita empresa que han de tancar, però pot d'alguna manera fer més viable i consolidar mitjanes empreses de tots els sectors. I per tant, i és una pèrdua, però a nosaltres també ens agrada parlar d'una certa transformació del teixit cap a un teixit més sòlid i més madur, en aquest sentit.
Hem vist que entre aquestes empreses que tanquen o que es transformen hi ha sobretot el sector serveis, vostè també ho ha dit, el comerç a l'engròs cau, la venda i reparació de vehicles cau, l'hostaleria cau. Han analitzat per què? Té alguna cosa a veure la inflació i la gent està prescindint d'aquest tipus de serveis?
Amb el detall que voldríem no ho hem pogut analitzar encara i nosaltres, com que el context aquest, com has dit tu, començament de costos energètics d'inflació és uns efectes que per desgràcia impacten negativament a qualsevol sector, això crea un clima, com destaquem nosaltres a vegades quan presentem l'informe de l'enquesta de clima empresarial, que és una mica de frenada del consum, de frenada de l'activitat, d'incerteses, i aquest to més apagat, més així d'estar a l'expectativa, és el que et deia jo que afecta en aquest conjunt d'activitats, ja sigui hostaleria, ja sigui comerç petit, ja sigui reparació i venda de cotxes si tens potser algun taller que és més petit, etc. Llavors és un conjunt de coses, vull dir, el cost energètic afecta des de l'economia familiar, personal, fins a les empreses. En alguns casos és evident que s'ha triplicat. Si a més hi ha temes d'ajuts financers, com ara els que es van generar degut a la pandèmia, doncs que s'acaben o que no es poden renovar pòlisses o que no tens, com et deia, un cert marge, un cert coixí per aguantar tot aquest conjunt de factors que dificulten l'activitat empresarial, més la inflació, etc., doncs, esclar, dificulta, com et deia, molt una empresa petita que va fent i que, per desgràcia, ha d'anar vivint del dia a dia i del mes a mes i que se li fa molt difícil preveure o planificar més enllà. I es fa difícil a mitjanes i grans empreses, doncs imagina't tu. I, per tant, és el que et deia jo, que aquí veiem que això és una pèrdua, però que sobretot també és aquesta transformació cap a empreses doncs, que han augmentat una mica llocs de treball perquè ho han pogut, i que això vol dir que són llocs de treball que estaven més disseminats i més atomitzats i que per això el número, en quant a unitats empresarials, doncs s'ha anat reduint de manera dràstica des de l'any 2019, se suposa, bueno, les dades ho indiquen, el 2019 respecte ara una pèrdua de 356 empreses.
Clar, el que sí que augmenten és la metal·lúrgia i la construcció, per exemple.
Sí, suaument, però augmenten, i això ve a ratificar una mica el que comentem, que empreses on l'activitat no és tant de serveis i que, per tant, per la seva pròpia naturalesa productiva, perquè estem parlant d'indústria o estem parlant de construcció, que es mouen projectes ja d'una altra dimensió, que no és allò un comerç que depèn molt de la persona, etcètera, doncs aquestes han augmentat en número d'empreses i també relativament en llocs de treball. De fet, el total de llocs de treball, com et deia, s'ha anat mantenint i això és bo perquè vol dir que continuem tenint un nivell d'ocupació que es va recuperant després de la pandèmia, això vol dir que generem rendes i això vol dir que, per tant, també aportem una altra vegada més activitat de consum en general. I com dius tu, la metal·lúrgia, per exemple, la construcció, doncs han remuntat i han recuperat en nombre d'empreses, sí, sí.
Sobre aquestes 350 empreses que hi ha menys respecte al tercer trimestre del 2019, és una xifra molt alta? Era previsible que passés això?
Era previsible des del moment que la pandèmia ens agafa tots una mica o molt per sorpresa i, a més, d'una manera tan dràstica que va ser una aturada total, doncs previsible no era res. O sigui, tot ha vingut analitzant després l'impacte d'aquesta aturada que va ser força sobtada i que ho va aturar tot, no? I llavors, previsible inicialment no, perquè ningú era conscient de tot el que podia suposar la pandèmia i les mesures que es havien d'aplicar necessàriament pel benestar de tothom, i això era prioritari. Llavors, previsible no, i més aviat després hem vist una mica la dimensió de la tragèdia, perquè una aturada així, com et dic, doncs fa que moltes empreses, sobretot de serveis i petites, doncs hagin hagut de tancar i en algun cas ja no han arrencat i aquests llocs de treball s'han anat resituant. I també podem donar gràcies de que també hem anat generant noves maneres de treballar, com el teletreball en part, o noves activitats potser que aniran sortint amb aquesta transformació productiva general que et parlava, però previsible, evidentment, no ho era, ningú ho esperava.
I és alta la xifra? La veuen alta?
Les activitats de serveis, perquè són les més relacionades amb la persona, o sigui, un centre d'estètica, un petit centre relacionat amb serveis a la persona, són els que havien d'aturar sí o sí perquè no podien tenir relació amb els clients i, per tant, això ha anat així.
I creuen que és una xifra molt alta, 350 empreses, en aquests 3 anys?
És una xifra alta, sobretot perquè els últims anys havíem estat d'una manera, potser hi havia un cert degoteig que nosaltres havíem anat avisant, sobretot amb el tema industrial, però això ja era més un tema més d'estratègia de ciutat, de dir, ei, el tanto que la indústria sempre ha sigut un ADN i un perfil molt propi de Sabadell i hauríem d'ajudar a recuperar i a potenciar la indústria amb valor afegit que ens caracteritza, que genera un impacte indirecte amb altres serveis molt importants. Aquí hi havia un degoteig ja de molts anys. Llavors, aquests 350, amb aquest període del 2021, evidentment, en tan poc temps, és una patacada molt forta, és un descens molt important, perquè, vulguis o no, doncs hi ha llocs de treball pel mig que han hagut de buscar-se la vida i també són empreses que, vulguis o no, afecten també a altres serveis. Tu imagina't, doncs, que, per exemple, hi ha gestories petites que viuen molt del sector comercial, no? De petita empresa, de petit comerç, etc. Clar, amb aquesta caiguda, poc o molt els ha afectat. I així podríem anar seguint tota aquesta caiguda en cadena. I, per tant, 350 és una davallada important que ha passat en moltes ciutats i a tot arreu, eh? Vull dir que, clar, és un efecte general.
Clar.
Ara, en 2 anys, aquesta caiguda és molt important. Una altra cosa, com et deia, és que nosaltres avisàvem que hi havia un degoteig i que sobretot afectava a temes com la indústria, que costa molt de recuperar perquè són empreses d'un altre tipus d'instal·lacions diferents, però que ens aporten valor afegit, treball de qualitat, especialització, i això ja fa anys que anàvem perdent una mica de força en aquest aspecte i que ara s'ha aturat bastant, per sort, no? I esperem que això ho puguem ajudar a remuntar.
A escala comarcal hi ha 103 empreses menys en termes intertrimestrals, és a dir, el primer i el segon trimestre
sí.
N'hi ha 103 menys, però en canvi, si ho comparem amb el 2021, són 61 nous centres de treball.
62 nous centres, sí,
62
correcte.
Nous centres més, en termes, diguéssim, en comparació amb fa un any, tot i que entre trimestres se n'han perdut. L'anàlisi és la mateixa a nivell local que comarcal?
Sí, és la mateixa. Perquè si veus a Sabadell, si comparem amb fa un any, estem més o menys igual, és una empresa menys. O sigui que tot l'impacte dels primers mesos d'aquest any del context inflacionari, més les incerteses per l'economia, per la guerra, pels problemes de serveis de primeres matèries, logístics, etc., s'han anat una mica paivagant relativament. Tots estem una mica amb l'incertesa d'aquesta tardor, perquè també s'està creant un clima que espanta una mica i hem de veure si serà tant o no serà tant, però sí que és cert que després del primer trimestre, que tot aquest context internacional de l'economia va afectar molt, ara estem una mica com fa un any pràcticament, i a nivell comarcal i a nivell del Vallès que analitzem, doncs quan compares amb fa un any, més o menys estem igual o fins i tot, com deies, una mica per sobre amb el total de, amb el total d'establiments, no?
I de cara als...
Llavors, això per què és? Perquè també quan mires a nivell comarcal hi ha una diversificació que, evidentment, els serveis també pateixen molt, però també tenim molta indústria. I llavors, en general, fa que quedi una mica potser aquesta pèrdua més relativa. Però, en general, els factors de fons que et parlava per Sabadell una mica són extrapolables a nivell de comarca i del Vallès, però amb un fet diferencial, que quan agafes tot aquest territori amb un pes important de la indústria, que és el tema que jo et destacava abans, de la seva importància, perquè assumi molt en el conjunt de l'economia, doncs relativitza més la pèrdua d'empreses i de llocs de treball, perquè hi ha un pes relatiu més important de la indústria que comporta necessàriament uns serveis vinculats a les activitats industrials que també genera una sinergia molt bona.
I preveuen que aquesta tendència, aquesta transformació es mantingui els pròxims mesos o això s'ha de frenar?
La transformació de fons del model productiu d'anar cap a més volum de llocs de treball per empresa creiem que no es frenarà, que anirà avançant a poc, vinculada també segurament a recuperació d'autònoms, a un tipus d'empreses, doncs, com et deia, d'una certa dimensió que li donarà més marge, més capacitat financera i econòmica i més viabilitat. Per tant, jo crec que aquí anem cap a aquesta tendència que és bona. Una altra cosa és que en sectors com l'hostaleria i el comerç, poc a poc, perquè per proximitat i sempre hi ha aquell negoci petitó que un autònom vol arrencar, doncs es vagin recuperant una mica. Això sempre ho tindrem, perquè els barris, els eixos comercials, esperem que poc a poc també aquest petit comerç que en molts casos ha hagut de tancar, doncs es vagi recuperant una mica amb algunes especialitats, no?, de serveis i de comerç. Però, en general, la dimensió es mantindrà amb aquest increment que ha estat més del 30% en 6 o 7 anys. Vull dir que passar d'una mitjana de 9 a 12 per empresa és important i crec que això necessàriament ha de ser així, perquè això ens donarà, doncs, també, com et deia jo, un teixit una mica més sòlid, més valent i en alguns casos doncs, també fins i tot per anar a ocupar locals buits, per exemple, que nosaltres sempre treballem també on ens preocupa molt el tema dels polígons en trama urbana, no? De poder tornar a rellençar els polígons, a ocupar espais desocupats. Doncs, evidentment, necessitem empreses que tinguin un mínim de capacitat i de dimensió en llocs de treball. Si tenim aquestes empreses a la ciutat, és molt més fàcil que generem, doncs, per exemple, una reocupació i rellançament dels polígons, etc. Això és bo, en general és bo, però sempre hi haurà el petit comerç de proximitat que potser a poc es pugui recuperar. El que passa que el tema de la inflació i dels costos és un dogall, és un fre que de moment dificulta qualsevol endegament d'un comerç. Això també ho hem de tenir clar. Vull dir, un emprenedor, una start-up, quan es troba amb els costos energètics i les dificultats per finançar-lo, sobretot amb l'arrencada d'un negoci, això dificulta
costa
molt.
Endavant,
per tant,
clar.
És un altre element que per generar petita empresa doncs també serà difícil, perquè fer un pla de viabilitat d'una petita empresa quan mira els costos energètics de primeres matèries si necessita proveïments ho dificulta molt. I això és una llàstima perquè generar start-ups, sobretot de valor afegit, són molt importants i de moment la situació i aquest context ho dificulta. I això fa també que ens costi crear una altra vegada més noves empreses, que sempre és bo, però de moment, doncs, si mantenim els llocs de treball, doncs ja és positiu, de moment, però esperem que un context vagi sent cada vegada més favorable també a aquesta creació de noves empreses, sobretot les de valor afegit i start-ups.
Doncs estarem pendents de l'anàlisi que en feu sempre des del CIESC. Gràcies, Josep Milà, secretari tècnic d'aquesta patronal. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
I un dels sectors empresarials que diu que està en risc per precisament aquest increment dels costos de producció són els flequers. El Carles Cotonat és el secretari general del Gremi de Flequers de la província de Barcelona. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Esteu notant molt vosaltres aquest increment de costos pel que fa tant als preus de les farines com també de l'energia per coure el pa.
Sí, correcte. Efectivament, nosaltres estem denunciant aquesta situació i una miqueta per entendre això, doncs, bueno, s'hauria de veure analitzar quin és l'escandall de costos del producte del pa, que és el producte essencial que venem als nostres establiments. Aquí, si em permets, amb aquesta situació s'hauria de tenir en compte que aproximadament un 20% del preu de producció és matèries primes, i d'aquesta un 70% és la farina. I per tant, estem parlant que un 12% del preu del cost de producció és farina. La resta, doncs, estaríem parlant de lloguers, sous, energia, etc. Mm. Tots aquests costos s'han incrementat. La farina ha tingut un increment d'aproximadament ha duplicat el preu del preu de la tona de blat, i el preu de l'energia, doncs, també, com tots coneixem, doncs, també s'ha incrementat considerablement. Estem parlant d'increments de 4,5 vegades el preu del preu de l'energia des del març de 2021, que estàvem a 52 euros aproximadament al megawatt hora, a 230-240, que s'han arribat a pagar al setembre d'enguany. Per tant, tots els costos han pujat, també els lloguers. També ja sabeu que els preus dels lloguers estan vinculats, molts d'ells, a renovacions de clàusules de renovació vinculades a l'IPC. Per tant, també estem amb un IPC sostingut al voltant del 10%, també és un increment. I, per tant, tot l'increment, totes les matèries que impacten amb el cost de producció, doncs, s'han incrementat considerablement.
La farina s'ha encarit perquè molta d'ella prové d'Ucraïna.
Bueno, el tema de la farina ja ve de lluny, sí, cap a finals de 2020 ja va haver un increment bastant important del preu de la farina degut a moviments especulatius. La farina està vinculada al preu del blat, això cotitza mercats internacionals, i ja a final del 2020 va haver un increment del preu. Això s'ha agreujat pel tema d'Ucraïna, efectivament. No tant perquè la farina que consumim aquí a casa nostra vingui de blat que ve d'Ucraïna. La majoria de farina que es consumeix aquí a casa nostra prové de mercats europeus, principalment França, sinó perquè aquesta farina que es produeix al blat d'Ucraïna va cap a mercats asiàtics, etc. El que passa és que quan hi ha un context d'escassès o mancança d'un producte, doncs això tensiona els preus en general a tots els mercats. Per tant, hi ha aquesta situació d'increments dels preus que arrastràvem des del 2020, doncs sí, efectivament s'ha agreujat aquest any. Ha hagut una estabilització. És cert que des del juny d'enguany el preu ha baixat, però bueno, perquè em facis una idea, et puc comentar que, bueno, doncs, que si els preus estaven parlant de que el preu eurotona al gener del 2019 estava sobre els 210 euros, doncs ara estem a 350 i el juliol a 425. Per tant, és un increment gairebé del 100%, inclús més, depèn de quins moments.
I vosaltres això no ho podeu traslladar al preu del pa? Creieu que teniu un topall en aquest sentit, que no podeu tampoc encarir el pa en la mateixa proporció?
Bueno, aquí, a veure, el que és evident és que, bueno, tots els preus de tots els productes, això és una realitat que tots que som consumidors i ho som tots, ho notem quan anem a comprar, pues tot ha pujat poc o molt. Però la realitat és que aquests increments que puguin haver hagut al voltant d'un 5, 10, 15% en cap cas compensen aquests increments que hem estat parlant ara. Per tant, la situació és molt clara. Si no hi ha hagut un increment de preus tan gran com per poder absorbir aquest increment de costos, doncs això ha anat contra el marge de les empreses, que pràcticament en aquest moment és inexistent. El nostre és un mercat molt, molt competitiu, hi ha molta competència, i això fa que sigui molt difícil traslladar aquest increment de costos al preu final del producte.
Clar. Per tot plegat, dieu que hi ha negocis que estan en risc a Catalunya, que potser no poden continuar amb aquest negoci. Hi ha algun cas aquí a Sabadell o us ha arribat algun cas d'alguna fleca sabadellenca que us digui, ostres, això no pot continuar així, està en risc el negoci?
Bueno, aquest trasllat, aquestes sensacions ens la fan arribar bastant, bueno, de manera diària. Hi ha una situació realment de... A nosaltres el que ens agradaria traslladar és que realment hi ha una situació de risc imminent de tancament de molts negocis, de viabilitat de molts negocis. Detectem que potser no es percep aquest risc real, no? Dona aquesta sensació de, bueno, més o menys ja ens en sortirem, no? Hem superat moltes crisis i les coses, doncs, bueno, no són tan greus, no? Realment la situació és dramàtica. Heu de pensar que els nostres negocis, la majoria d'ells són negocis autònoms, micro, petites empreses, negocis familiars, que disposen de molt poc coixí financer. Al final, quan els números no quadren al final de mes, moltes vegades és el propi empresari el que té que posar diners a la seva butxaca per quadrar això. Aquesta situació no es pot aguantar durant molt de temps. Després hi ha un altre factor que també és molt dramàtic en aquesta situació actual, que és la incertesa. No sabem això quan durarà. No sabem si serà un mes, dos mesos, tres mesos, un any. Clar, la gent també és en negocis de molts d'ells de molts anys, de segones, terceres generacions. La gent intenta fer el que pot per superar aquesta situació. No pots tampoc tancar una empresa perquè durant dos o tres mesos no surten els números. Però també hi ha un límit amb el que l'empresa pot aguantar. I aquesta és la denúncia que volem fer. Hi ha altres problemes que també hi afecten a la fleca tradicional, que ja venen hi ha endèmics, el problema del relleu generacional, la competència que hi ha en el sector, però ara mateix el tema essencial i que volem denunciar és aquest, els costos de producció i especialment els energètics.
Doncs bé, ho hem posat de manifest aquí al Cafè de la Ràdio a Ràdio Sabadell. N'hem parlat amb Carles Cotonat, que és secretari general del Gremi de Flequers de la província de Barcelona. Gràcies, Carles, i ànims per aquests pròxims mesos.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.